Bona tarda, com esteu? Són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Xavi Boniquet s'ha convertit en una garantia pel centre d'esports sense arribar a ser titular indiscutible. El terrassenc s'ha guanyat la categoria de comodí. Igual pot jugar de pivot que a la mitja punta i, arribat el cas, davant de tantes absències, fins i tot podria fer-ho caient més a la banda, recordant una mica els seus orígens. El seu nivell és regular i el seu joc aporta control i passada a l'estil arlequinat, sempre buscant ser protagonista amb la pilota. Sense algunes peces claus, és el moment que alguns jugadors que no han tingut aquesta etiqueta de titulars habituals guanyin protagonisme, i el Vallèsà és una evidència que està més que preparat amb aquesta regularitat que comentàvem. Porta 20 partits, dels quals 16 de titular. Acumula pràcticament 1.500 minuts, a prop de superar els 1.675 de tot l'any passat amb el Badalona, i no seria agosarat fins i tot pensar que pot superar el seu sostre de minuts jugats en una temporada a segona B. El seu caire polivalent li escau molt bé a l'esquema d'Antoni Hidalgo, ha anat entrant i sortint de les alineacions, és cert, i veient que diumenge es perdran el partit contra l'Orihuela, tant el lesionat Adri Cuevas com també el sancionat Àngel Martínez, el doble pivot habitual, amb el permís del nouvingut Carlos Beiti, el joc del Sabadell passarà en bona mesura per les botes de Xavi Boniquet. El perfil de rival segurament també sigui molt propici per imaginar un partit amb el centre d'esports com a dominador, com a mínim, de la possessió. I en aquest escenari, la figura de Boniquet guanya pes. L'ex del Badalona, entre molts altres, ha passat fa uns minuts per la sala de premsa Miguel Creda, de la nova Creu Alta, i de seguida escoltem aquí les seves reflexions.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Dèiem que el futbol de Sabadell segurament passarà per les botes de Xavi Boniquet, l'Hotel Suís per les mans del Roger Benet.
Què es comenta a la recepció?
A banda d'escoltar Xavi Boniquet, també passarem per Xipre avui per saber com li va la vida a Florian Taulemés, ex del Sabadell i de l'Orihuela. Farem la prèvia del derbi de segona catalana, sabadellenca Tibidabo. Tindrem futbol femení amb la primera victòria del Sabadell d'Arnau Barón. També la presentació de la Copa del Món d'Esgrima Júnior o una mica de vòlei.
I fora de l'hotel?
Avui es disputa l'anada de la primera semifinal de la Copa del Rei de futbol. A partir de les 9, l'Atlètic Club rep el Granada a Sant Mamés. Demà serà el torn del Real Sociedad Mirandés. Avui també juguen 3 partits dels vuitens de final de la Copa de la Reina de futbol femení, eliminatòria a partit únic, entre els quals la visita del Barcelona a l'Sporting de Huelva. Ahir l'Espanyol va quedar eliminat en perdre 0-2 contra el Logroño. I el Barcelona s'escapa al capdavant de l'Hockey Lliga d'hoquei patins a 6 jornades pel final de la fase regular. Recordeu que enguany a play-off, els blaugranes són 6 punts per sobre del Liceo, el seu rival d'ahir. Els gallecs van caure al Palau per 9-3 en un duel que en el seu dia s'havia suspès pel temporal que va impedir als coruñesos viatjar cap aquí.
Han parlat en les últimes hores
una jugadora sabadellenca del Barcelona femení, Candela Andújar, sobre l'Sporting de Huelva.
L'Sporting de Huelva és un rival molt difícil sempre. Els anys enrere també ho han posat molt difícil als altres. I és un camp difícil, és gest artificial, no estem molt acostumades a disputar partits importants allà.
I a les xarxes socials.
Una fotografia de Ràdio Sabadell del Roger Benet publicada al perfil d'Instagram de la secció de waterpolo del Natació Sabadell. Surt Maika García, la boia i capitana de l'equip, dins de l'aigua en un primer pla fent un gest de ràbia, i escriu al club en aquest perfil de CNS Waterpolo: responsabilitat. Prenem consciència, reflexionem i valorem les conseqüències dels nostres actes. Sabem que aconseguir els objectius esportius, acadèmics i socials depèn de nosaltres.
De quin partit no estarem pendents?
anys.
Segur que no. De la Lliga de Maurici, jornada 9. Quan acabi el programa, just a les 3, la Cure Silvester contra el Cercle de Joachim. Duel directe per la permanència, antepenúltim contra penúltim. Per si teniu la curiositat, que segur que no, el Bolton City és el líder d'aquesta Lliga, un pèl exòtica, de moment encara invicta.
Avui celebra el seu aniversari.
Parlant d'experiències exòtiques, l'entrenador badienc del Shanghai Xinhua sub-19, exjugador, extècnic i exdirector del futbol base del Centre d'Esports, David Pirri.
Tal dia com avui, de l'any passat.
Avui sí que ha sonat. 12 de febrer del 2019, web de Ràdio Sabadell. Després de perdre Ontinyent, el titular era el Sabadell més bipolar, fa aigües en defensa fora de casa. A més, una pletòrica Georgina García guia l'equip de Copa Federació al playoff, el bàsquet Pia destrossa el Cantaires Tortosa i surt de la zona de promoció de permanència, el Global Bàsquet es dona la primera alegria a casa, l'Escola Pia guanya Manresa i se situa a les portes de la Copa i declaracions de tal dia com avui, però de fa just un any, de David de la Cruz, aquí a Ràdio Sabadell, tant de bo pugui ser el Tour de França aquest any, un desig que malauradament no es va complir.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Musicals, com sempre, la tria amb el Roger Manet. El control de sons posem en matèria 6 minuts i mig per sobre de les dues en punt. El Centre d'Esports Sabadell tornava avui als entrenaments. Ho ha fet aquest matí a Sant Oleguer amb aquesta allau de baixes que ja comentàvem ahir. La infermeria del Centre d'Esports plena, gairebé a vessar. És cert que amb diferents novetats, com dèiem ahir, amb Manu Lanzarote, amb Fernando Pajarero ja reincorporant-se a la dinàmica habitual de l'equip, com us vam explicar ahir. Avui era el dia de tornada a la feina després d'un dia lliure, pensant una mica en com sobreposar-se a tota aquesta allau d'absències, i amb un Xavi Boniquet que segurament fa pinta que serà clau a l'11 d'Antoni Hidalgo de cara al compromís de diumenge. A 5 de la tarda, nova Creu Alta contra l'Orihuela Club de Futbol, del qual de seguida també parlarem una mica, ja per començar a dibuixar quatre pinzellades de les seves estadístiques. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Bé, a tot salut, el Roger Benet no. Ell ja sabrà per què.
I això?
Home, perquè ens ha fet una cosa ara bastant lletja.
Ha fet l'avionet?
Ha fet un avionet, sí.
Haurem de
una convocatòria d'esports.
Haurem de delatar-lo
a l'antena. Del Sabadell en joc i no...
L'haurem de delatar a l'antena. Té un parell de dies per corregir, si vol esmenar l'error. Xavi Boniquet, que avui ha parlat, ha valorat el sotrac de resultats que pateix el líder. Mini sotrac, podríem dir, és un 0 de 6. Si fas el número... Mirant tota la segona volta en general, seria 9 de 15, que està prou bé, que demostra per què el Sabadell ha estat tan amunt, però és veritat que són 15 dies consecutius sense assaborir el que és puntuar, i avui li ha tocat a Xavi Boniquet una de les peces de cara al proper partit importants, parlant roda de premsa.
Sí, remarcar dues coses, no? Com dius tu, mini sotrac, de l'altra banda, el líder. I al final el Sabadell està patint aquest sotrac de resultats, aquest 0 de 6, però segueix sent el primer classificat i, per tant, no hem d'entrar ni en dramatismes ni molt menys. Hi ha temps per refer-se i, de fet, Xavi Boniquet ha comentat precisament això, que espera, evidentment, que aquesta ratxa duri el mínim possible, que el Sabadell torni a puntuar o a guanyar, començant per al partit d'aquest mateix diumenge contra l'Orihuela. I tampoc ha atribuït directament aquesta mala ratxa del Centre d'Esport Sabadell a les lesions de les últimes jornades. Sí que és cert que poden haver influït, evidentment, en els canvis, en les permutes, per exemple, d'Hidalgo. Ahir també podíem llegir al web de Ràdio Sabadell que el Sabadell havia estat l'equip que més canvis havia fet respecte a l'anterior jornada. Sí.
Fins a 5, gairebé el 50%.
I no és una tònica gens habitual, en els plans d'Hidalgo durant tota la temporada. Crec que el topall havien estat 3, tiro molt de memòria ara, En qualsevol cas, diu que no ha volgut atribuir directament a les lesions perquè assegura Boniquet que tothom està llest per competir.
Esta ratxa tenia que llegar, espero que sea corta, i al final pues encara pues que tenemos una plantilla en la que todos tiramos, todos competimos y en la que, bueno, al final si unos no están, están otros y como dije hace mucho tiempo cuando uno falla está el otro y está compitiendo al máximo y la rivalidad es dentro del vestuario, la rivalidad sana evidentemente, del vestuario es buenísima y es muy dura y todos estamos preparados para cualquier situación.
Preparats, per tant, amb aquest fons d'armari que ahir comentaven, entre d'altres, també Grego Sierra i Pedro Capó, dos dels centrals d'aquesta plantilla. Dèiem el tema dels 5 canvis d'Antonio Hidalgo respecte a l'11 de la setmana anterior contra l'Hércules a la nova Creu Alta. 3 obligats, evidentment. Un per sanció, Néstor Querol, els altres dos per lesió, Josu Ozcoidi i Adri Cuevas, però es van sumar a Aitor Pascual, que aquella d'aquest 11 inicial i també del seu company, amic i gairebé veí Aaron Rey, que la veritat és que va caure, que està tenint un tram de temporada força irregular i en certa manera, en aquesta posició, en els últims partits Xavi Boniquet, doncs li ha pogut guanyar una miqueta de la partida, de ser una mica més desequilibrant, de tenir més protagonisme, encara que, com comentem, hi ha tantes baixes, sobretot en llocs específics, a la defensa i sobretot a la zona de mig de camp de cara a aquesta setmana, que jo crec que Xavi Boniquet són faves comptades, haurà d'endarrerir la seva posició i haurem de veure la part més playmaker del terrassenc i no pas tant de passades filtrades.
Sí. Jo que vaig fent el seguiment de l'MVP a través del hashtag MVP946 durant tota la temporada, podria dividir la temporada de moment en 3 parts.
Em deixes fer una broma fàcil?
Vinga.
Arriba Xiquero Zerinjauregui a guanyar, ho dic perquè primer partit que juga, primer MVP que s'endú.
I ha superat a uns quants jugadors ja de la plantilla i fins i tot jugadors que ja no hi són. Cas, per exemple, d'Alberto Leira, que algun vot va rebre al principi de temporada. Però vaja, si dividim la temporada en 3 parts, primer protagonista de les primeres jornades.
Sí. I a Macai.
Correcte. El segon?
Ara ja m'has enganxat, eh? El segon, Edgar Hernández.
Més Adri Cuevas que Edgar Hernández.
Estava pensant en gols, jo, ara.
El podríem ficar al sac. Jo diria que per golejada les últimes setmanes, de fet, diria que els dos últims partits a domicili, a casa, la nova Creu Alta, el triat, l'escollit per al públic del Sabadell ha estat Xavi Boniquet.
Per si algú ha perdut, és l'enquesta que llancem cada partit quan acaba l'enfrontament a través de Twitter, amb l'etiqueta MVP946, per tant, estem parlant dels vots de l'afició, del Sabadell, dels oients de Ràdio Sabadell.
I al final que són, copsem, no són les nostres sensacions, són les sensacions de l'afició que nosaltres recollim a través d'aquesta votació. Com diem, ha estat el qui més ha agradat, no, a la parròquia Arlequinada en les últimes jornades i, evidentment, ara li toca afegir aquest punt de ser un jugador que està agradant a la grada, també afegir aquest punt de responsabilitat perquè els dos pesos pesants del doble pivot, Adri i Àngel, no hi són.
Todos tenemos que asumir responsabilidad dentro del campo, cada uno con su faena, ¿no? Cada uno en su posición, en su faena. Hasta ahora lo hemos hecho y nos ha dado muy buen resultado todo lo que hemos conseguido. No tenemos que olvidarnos que vamos todavía primeros y eso es motivo de hasta incluso de celebración, aunque hayamos perdido 2 partidos. Y nada, al final pues cada uno su misión dentro del campo, cada uno su responsabilidad y al 100% a competir al 100% este domingo.
És curiós per això, perquè Boniquet va tenir un tram de temporada, més enllà de les primeres jornades, que va ser titular, que va tenir molt de protagonisme i que gairebé cada setmana formava part de l'11, i és cert que si mires allò partit per partit, últimament ha anat entrant i sortint, no sempre ha estat titular indiscutible.
Sí, de fet ha tingut trams fins i tot, perquè va jugar els primers 45 minuts contra el Castellón, després va desaparèixer, 3 o 4 partits, però la que va entrar sí que es va consolidar en aquesta posició més aviat de mitja punta, i a partir d'aquí ha anat alternant alguna titularitat, alguna suplència, algun partit on fins i tot no ha arribat a jugar.
No, i el que dèiem també fa ja unes quantes setmanes, que va arribar amb aquesta vitola de jugador que havia de substituir Antonio Romero, malauradament lesionat de gravetat per tota la temporada. Antonio Romero és més migcampista pur de fer jugar l'equip i, en canvi, Boniquet va acabar trobant el seu lloc a l'11 com a mitja punta, o sigui, més per davant d'aquest doble pivot que deies ara, que just els dos estaran de baixa aquesta setmana i, per tant, aquí hi haurà no de reinventar-se, perquè evidentment coneix de sobres la posició Xavi Boniquet i ja venia amb aquesta idea cap aquí, però sí tornar a aquest lloc de ser una miqueta l'home que porti la batuta al mig del camp.
El playmaker. Jo em quedo amb la sensació dels exentrenadors que han passat aquesta temporada per la...
I que al·lucinen, no?
Sí, correcte. Com diem, si no passa res estrany...
Ha passat Pere Belmonte Pitti, que sí. El va tenir a Badalona, diria, o a Sant Andreu, ara no
Sant
recordo.
Andreu.
Ha passat Toni Rodríguez, que el coneix també, de nen, de categories formatives a Terrassa. O sigui que són uns quants jugadors...
Haurem de buscar un tercer per aquest cap de setmana?
És feina teva, o sigui que ves tirant el currículum ara de Xavi Boniquet cap enrere i a veure qui t'apareix com a possible entrenador.
Bé, en qualsevol cas, deixant de banda Xavi Boniquet, tot i que el seguirem escoltant, la parella de ball, si no passa res estrany, el doble pivot serà Carlos Beitia per segon partit consecutiu com a titular, el jove futbolista del cedit pel Villarreal Club de Futbol, que va tenir una estrena bé, bona, a la Nucía, y así ha hablado de él también Xavi Boniquet.
Son los que habitualmente van jugando y bueno, pero al final está Beitia ahora, que lo hizo bien el otro día, salió muy bien y hay que darle la máxima confianza. No lo demostró el otro día contra la Nucía, así que ahora esta semana no tenemos a Ángel, tampoco tenemos a Adri. Pero bueno, al final, como te he dicho, chico está preparado y máxima confianza en él.
Un minut per sobre d'un quart de tres de la tarda. Estem escoltant a Xavi Boniquet, avui protagonista en el dia de tornada als entrenaments del Centre d'Esports Sabadell. Estava repassant el seu currículum. Per a l'Ada va tenir Arnau i a Chicho com a entrenador. Si vols, continuo tirant cap enrere.
Alguna preferència per aquest cap de setmana?
Tens a Jordi Roger, entrenador del Cornellà 2014-2015.
Ara a l'atur, no? Jordi Roger?
Sí, va acabar la seva etapa a la Balompèdica Linense i diria que està per aquí. Tens a Merino, entrenador d'Osasuna Promeses. Crec que això se te'n va una mica més de mare, i com dèiem, Piti també entrenant-lo al Sant Andreu. Jo vaig donant idees, Piti al Badalona també, per cert,
o sigui,
que a les dues cases el va tenir Xavi Boniquet. I bromes al marge, d'aquí serà el comentarista del Sabadell en joc, tindrà feina Pau Vituri a l'hora de trobar-lo. Pensem també una mica en l'Orihuela, no? Un equip que ha reaccionat, no li ha servit de moment per treure el cap de la part baixa, però si agafem el tram dels últims 5 partits de Lliga amb l'arribada de Gerard al Badalejo, només ha perdut un enfrontament al conjunt escorpí. Semblava que estava despenjat i s'ha reenganxat a la lluita per la permanència. I és cert que és penúltim classificat ara mateix, però també és cert que està tot en un mocador i, per tant, que té intactes les opcions de permanència d'un Orihuela que crec que ha guanyat en competitivitat les últimes setmanes.
Sí, arriba en una situació calcada, similar, vaja, en quant a puntuació, igual que la de l'Hèrcules. L'Hèrcules és veritat que va arribar a la nova Creu Alta, diria que eren 7 punts respecte a la salvació directa. Ara la distància s'ha escurçat amb les últimes victòries del Prat, també de l'Orihuela, però, per ser un Hèrcules...
Sí.
Quina trituradora d'entrenadors, eh? Ahir destituït oficialment Vicente Mir.
Crec que era Cristian García, som de l'OSPI, a través de Twitter, que ahir comentava: l'Hèrcules fent fora un entrenador, no m'ho crec, deu ser broma. Com qui no vol la cosa, vull fer amb números a la redacció, traient tècnics interins en 24 jornades entre l'Orihuela i l'Hèrcules, que estan a mitja horeta, els dos de distància, 7 entrenadors ja, eh?
No te'ls sabria dir de memòria, eh? Sí, és a dir, l'Orihuela, Villafaina, Pato i el Badalejo.
Correcte, comença a planar gomà a l'Hèrcules.
I ara aquí, Òscar...
Hi ha un pel mig que em balla a mi ara mateix. Està Vicente Mir, que és l'últim, Muñoz, que venia del Rayo.
I ja veus, és que al final
hi ha
costa,
un que
eh?
Ens balla, sí.
Costa. Bé, mentre us fem aquesta cerca dels entrenadors de l'Hèrcules aquesta temporada, el plantejament que pot tenir l'Orihuela aquí a la nova Creu Alta. L'Hèrcules, en una situació molt similar... va plantejar un partit molt atrevit, va ser just mereixedor de la victòria, sobretot pel que va plantejar a la primera part de la nova Creu Alta. No obstant això, Boniquet espera un Orihuela potser més tancat i que pugui aprofitar les poques ocasions de les quals disposi.
No lo sé cómo van a salir el Orihuela, pero intuyo que igual esperaron su oportunidad, igual se replegan un poquito más atrás, esperaron su oportunidad, pero los veo muy capaces de hacer mucho daño. En la primera vuelta, en una jugada, solo en una jugada nos hicieron daño, se hicieron gol, así que son capaces de todo. Cualquier equipo te puede hacer daño en una acción individual, Así que tenemos que estar preparados para cualquier cosa.
Per cert, el 70...
Dubte resolt.
El 70 no de l'Hércules és el que ha d'arribar encara. O sigui que és cert que José Luis Vegar Tebar va ser el que va dirigir un partit de l'Hércules aquesta temporada de manera interina. En aquest cas, derrota del conjunt alacantí 1-3 precisament contra l'Orihuela. Ara fa just una volta que va ser l'intermig entre un i l'altre, entre la destitució de Lluís Planagumà contra el Sabadell i l'arribada de Jesús Muñoz la jornada següent, però vaja.
Diria que l'Orihuela també va comptar amb un entrenador interí durant una jornada, per tant, en quan l'Hércules nomeni nou
pots
entrenador...
Pots deixar donar-me feina, sisplau, durant el directe, perquè aquí la base de dades treu fum, també.
En total serien nou entrenadors. I espera't, perquè igual l'Hércules també té un entrenador interí aquest cap de setmana.
És la idea, de moment l'agafa l'entrenador del filial, o sigui que...
Molt bé, doncs anem cap als 10 ja, aquesta temporada. Gens malament, com està el tema d'entrenadors a la província d'Alacant, i això que l'anuncia manté César Ferrando des del principi.
És el més tranquil de tots, l'home.
Va, t'acabo, Adri, amb un tall més de Xavi Boniquet, parlant una mica de com està la classificació, no? Perquè aquesta teoria que ja has exposat en més d'una ocasió de les últimes jornades, que clar, com hi ha tants equips implicats en aquesta lluita, cada jornada al final tenim un partit entre un rival, entre dos rivals directes en aquest cas de la zona alta. Aquest cap de setmana, Villarreal ve a Andorra, amb un Villarreal que està molt bé, és l'equip que està més en ratxa en les últimes jornades, porta 4 victòries consecutives, si vols comprovar també a la base de...
No, tinc el tècnic interí, si tens la curiositat, un partit va dirigir Jorge Joaquín Sanz, alias Flecky, com a tècnic provisional de l'Orihuela. Per tant, aquí Flecky també. Vinga, a la llista.
Doncs el posem a la llista i ja ens enfilarem fins als 9 entre l'Hércules i l'Orihuela. Hi ha un Villarreal bé a Andorra, Villarreal
bon partit.
Molt bona ratxa, l'Andorra tot al contrari, fa unes quantes jornades que no guanya i és l'equip que s'ha quedat més despenjat, podríem dir, dels equips capdavanters d'aquesta classificació, en la qual els rivals, podríem dir, Adri, que en les últimes jornades han anat fent-se la goma. Jo crec que ha estat la tendència, tot i que el Sabadell doncs porta unes quantes jornades com a primer classificat. El segon ha passat en les últimes jornades de ser el Castellón, està allà, està també el Barça B.
Hi va haver un moment que semblava que s'enganxava l'Espanyol B també.
I ara està desinflant-se també.
Va agafar la ratxa de 7 victòries seguides, es va plantar aquí dalt, va perdre el derbi, però semblava que es mantenia i ara està aquí tot obert.
Xavi Boniquet veu algun d'aquests equips com a favorit? Això és el que ha dit.
Cornellà hasta hace poco no estaba metido en playoff y ahora está amenazando allí. Bueno, el Castellón, la verdad que tiene un equipazo y no afloja, pero bueno, yo creo que mirar a los demás no tenemos que, bajo mi punto de vista, mirar a los demás, tenemos que fijar en nosotros, en que dependemos de nosotros y ya está. Como equipo fuerte, pues te diría, pues Castellón, claro, Barça B, todos estos que están arriba, son equipos muy fuertes, pero porque se ha dado la situación de que hasta ahora han ganado muchos partidos y están arriba, pero fuertes me parece, la verdad... Aunque suena tópico, es que me parecen todos. Cualquier partido es súper difícil.
Un Xavi Boniquet, per això, que fa unes setmanes ens va confessar el Sabadell en joc, era dels qui mirava la classificació, també.
No, una cosa no treu l'altra, o sigui...
tothom la mira.
Tu pots mirar la classificació i, tot i així, pots pensar que facin el que vulguin, que jo fent la feina estic el primer.
Correcte.
O sigui, una cosa no treu l'altra. I és veritat que ara mateix, jo fins fa un mes més o menys, t'hagués dit que el gran favorit per ser primer era el Castellón. Ara mateix tinc dubtes amb els dos filials, perquè tant Barça B com Villarreal B, per plantilla, tenen un senyor equip. I mira, Antoni Hidalgo es va animar fa 2 o 3 setmanes a dir dos noms en concret.
Sí, i van ser aquests dos.
I déu-n'hi-do com estan els dos filials.
I de fet el Barça B ha de fitxar també en les pròximes...
Sí, però és cert que és un recanvi d'Iroqui.
Sí, sí. Iroqui Abe, no d'Ousmane Dembélé al primer equip, sinó també...
Iroqui és mateixa lesió, clavada, eh?
Mateixa lesió... Diferent termini de recuperació.
Sí, és curiós això. Sí. Cinc mesos en el cas de l'Asiàtic, 6 en el de Dembélé, però vaja, es perden la temporada tots dos i estan buscant reforç.
Al final, bé, serà un equip que es tornarà a reforçar i seran, doncs, d'aquí al final... Avui ho fèiem també broma a la redacció. Entrem ja a la jornada 25, comencem a... Està ja... No farem servir la mateixa expressió, però tenim ganes que arribi aquest final i tenim un cert neguit i un
nerviosisme.
Un cert nerviosisme amb la situació ja de... No només del centre d'esport Sabadell, que és privilegiada, sinó amb aquest conglomerat d'equips que formen la part alta de la classificació.
Està maca la part alta de la segona B grup 3 enguany i més encara veient el Sabadell al capdavant de tot. Quan has dit al final B, semblava que era un joc de paraules, però no, veig que no, que al final no era un joc de paraules. Diumenge, horari habitual,
Sí. Per cert, que ho comentàvem ahir a través de les xarxes socials, tot i la proposta televisiva per jugar el partit al migdia la setmana vinent en el primer retorn del Sabadell al municipal d'Olot des de la permanència agònica de l'any passat a Terres Garrotxines, finalment no es jugarà aquest partit. Diumenge al migdia no serà a un quart d'una, sinó que encara per confirmar fa tota la pinta que el mateix que diràs ara de l'Orihuela servirà per la setmana següent a Olot.
Doncs diumenge a les 5 de la tarda, horari habitual. D'entrada, el que està 100% confirmat és el partit d'aquesta setmana, Nova Creu Alta, a partir de 4:45 de la tarda. Ens hi posarem en directe els del Sabadell en joc. Jo me'n vaig ara a dir-li quatre coses al Roger Benet.
De la meva part també. Va, que marxem fins a Xipre. Fins ara.
Fins ara.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm. Portes giratòries.
5 minuts i 3:15 de la tarda. 6 jugadors han passat pel centre d'esports i per l'Orihuela Club de Futbol des de la seva refundació, des de la fundació del nou equip Escorpí l'any 1993. Amb un d'ells ja vam parlar a la primera volta, si recordeu, el gadità Juanma Cruz, l'entrenador del Balón de Cádiz, del segon filial del Cádiz Club de Futbol en l'actualitat. José Manuel Roca, Miguel Amantegui, Xavi Pellegrí i Javi Vicente també coneixen des de dins les dues cases, però avui canviarem de llengua de seguida i marxarem fins a Xipre per parlar amb un davanter francès que ha defensat les dues samarretes. Feu memòria?
Nascut al sud de França fa 34 anys, el davanter Florian Taulemès ha desenvolupat la seva carrera futbolística per mitja Europa. Va iniciar-la al seu país en diferents clubs com ara l'Ajaccio, l'Avinyó, el Milús o el Guignon. Curiosament, la seva estrena al futbol espanyol va ser l'any 2009 al Terrassa, aleshores encara a segona B. En l'última campanya dels agarencs a la categoria, Florian va fer 5 gols en els 17 partits que va disputar, però a mitja campanya va marxar al Moratalla murcià, també a segona B, i que també va descendir aquell any. Entre un equip i l'altre, el de Banyols va anotar 9 gols. L'any 2010-2011, el de l'ascens del Sabadell, Florian va ser rival dels arlequinats defensant la samarreta d'un Orihuela que també va jugar al play-off com a quart classificat. En 35 partits, el francès va marcar 12 gols, sent el cinquè màxim golejador de tota la Lliga. Això va cridar l'atenció del centre d'esports, que el va signar just aquell estiu, formant part de la plantilla del primer any dels 4 consecutius a segona A. Florian va gaudir de molts minuts al futbol professional amb els colors arlequinats. Va jugar 39 partits, dels quals 25 com a titular, i va celebrar 6 gols en el seu únic any a Sabadell. De la Nova Creu Alta va passar al Cartagena, acabat de descendir a segona B, i amb el qual es va fer un fart de foradar porteries amb 19 dianes, el seu millor registre al futbol espanyol. Aquell curs 2012-2013 va ser, de fet, l'últim de Florian al país. Un ex-arlequinat com Tintín Márquez, entrenador aleshores de l'Eupen, se'l va endur a Bèlgica, on compartiria vestidor amb un bon grapat d'espanyols, alguns dels quals també han vestit la samarreta del Sabadell, com ara Lucas Porcar. 3 anys i mig, de l'estiu del 2013 al gener del 2017, va militar Florian a l'Eupen belga abans de posar rumb al seu últim destí fins al moment, Xipre. I va ser precisament Xavi Roca, l'ex-arlequinat, qui el va fitxar per l'AEK Larnaca, igual que ho havia fet anys enrere per al Sabadell. Allà també va coincidir amb Antonio Hidalgo, segon de l'equip xipriota en aquell moment i ara entrenador del centre d'esports. Durant aquest temps, el francès s'ha convertit en una referència ofensiva per al conjunt groc i verd, arribant a anotar 25 gols en una temporada fa un parell de campanyes. En l'actualitat, això sí, es recupera d'una lesió que li està fent la guitza tota la temporada.
Florian Taulemés, exjugador del Sabadell, ex de l'Orihuela también. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, gracias.
En Chipre te tenemos desde hace ya 3 años, casi que empiezo preguntándote por tu etapa allí en Larnaca. Justo se acaban de cumplir 3 años de tu llegada desde el Eupen belga. Casi que te has convertido en una referencia, ¿no?, para la AEK Larnaca.
Sí, exactamente, hace justo unos 3 años, y es cierto que pues aquí pues me encuentro muy bien con mi familia. Estoy en un club muy profesional, con muchas ambiciones y muy con una expectativa de jugar la Europa League cada año. Entonces pues eso, me gusta tener presión y objetivo importante.
Un club además en el que has coincidido con gente que había estado también aquí en Sabadell, Xavi Roca, incluso Antonio Hidalgo, que ahora es el entrenador del Sabadell, por lo tanto, viejos conocidos que te recuerdan también, ¿no?, esta etapa aquí.
Sí, sí, pues cuando estaba jugando en el Sabadell, pues fue Xavi Roca que me trajo, y ha pasado lo mismo con el AEK Larnaca, y entonces pues ahí coincidí con Antonio, que era el segundo entrenador en este momento, y claro, ahora estoy siguiendo el Sabadell también por Antonio, por Jan Macá y Lanzarote, entonces pues claro, recuerdos y buenos recuerdos.
Y menuda temporada que se está marcando, ¿no? También tus excompañeros, supongo que desde la distancia también, disfrutando de ver a un Sabadell que está tan arriba.
Sí, sí, veo que Yamaka está haciendo partidazo casi cada fin de semana, y me dijeron gente que ha jugado contra el Sabadell que Antonio está haciendo jugar muy bien el equipo.
La verdad es que está haciendo un temporadón. Claro, te quería preguntar por el papel de Antonio Hidalgo, que ayer era segundo entrenador, por lo tanto me imagino, siempre se dice aquello de los roles, ¿no?, que el rol de un primer entrenador no es lo mismo que el de un segundo. Allí en Chipre, ¿qué tal le fue a Antonio antes de venir aquí al Sabadell de nuevo?
Pues yo creo que muy bien, porque tenía ahí Manuel Jaques, que para mí es el entrenador top que te digo, que a nivel táctico, a nivel de dar... de hacer entender el fútbol a los futbolistas suyos y de tácticamente hacerte crecer como futbolista, pues Antonio estaba ahí y creo que ha aprendido mucho con él, y pues ahí se ve, ha llegado el momento suyo de ser primer entrenador, y este año lo está haciendo genial.
Mucha gente del fútbol español se va hacia Chipre, supongo que lo que decías antes, ¿no?, el hecho de poder jugar competición europea, el hecho de estar en una primera división, en un país que, si no me dices lo contrario, también se vive bastante bien, todo suma para que os animéis a ir para allí, ¿no?
Claro, todo suma, el país que es un país para venir con familia, que está súper bien, súper safe, como se dice aquí. Y también el nivel, la gente se piensa que Chipre, bueno, nivel bajo, todo eso, pero cuando vemos los niveles que hay, y más este año, pues todos los equipos que van en Europa League dan unas buenas sensaciones del fútbol que hacen y de la competitividad que hay aquí. El Apollon el año pasado, nosotros mismos, el Apoel, siempre son equipos que luchan y que hacen la cosa bien en Europa, y entonces pues ahí tienen la posibilidad de tener esta, como decir, este plus de venir a competir para poder disfrutar de esta competición.
Esta semana te llamamos porque hay un Sabadell Orihuela en la Nova Creu Alta, que supongo que simplemente de ver esos dos escudos cara a cara en la Nova Creu Alta te vienen recuerdos de dos etapas que fueron seguidas. Tú estabas en el Orihuela, marcaste 12 goles en el año precisamente del ascenso del Sabadell a Segunda División A, y de ahí saltaste al fútbol profesional con el conjunto arlequinado y estuviste un año, por lo tanto del 2010 al 2012, Florian estuvo entre las dos casas. Ver esta semana un Sabadell Orihuela, muchos recuerdos, ¿no?
Sí, sí, muchos buenos recuerdos de un lado como el del otro. Bueno, el Orihuela es la ciudad también de mi mujer, de donde vamos a vivir en un futuro. Entonces, pues claro, ya estaba él, mi primera etapa como realmente como profesional. Y también son buenos recuerdos, pasamos un año espectacular ahí en Sabadell, un año complicado también deportivamente porque había que mantenerse y lo conseguimos, y nada, dos equipos donde tengo muy buenos recuerdos.
Y que en cierta manera te sirvió también de trampolín, ¿no?, en su día, Florian, de Orihuela precisamente con tus goles a ir a Segunda División, y el hecho de haber estado en Sabadell, aunque seguramente no fueron las mismas cifras, fueron 6 goles, fueron la mitad, pero el sacar la cabeza ya en Segunda A.
Sí, pues me ha ayudado también de estar con Luis Carreras como entrenador, aprendí mucho también tácticamente, y pues me ha dado un plus para cuando bajé a otra vez a Segunda B en el Cartagena para destacar y estar mejor que cuando estuve en el Orihuela.
¿Te animarías a decir algún resultado o te pongo en un compromiso teniendo en cuenta también lo que decías de la familia?
No, espero que, bueno, al final es un partido de fútbol, no voy a estar más de un lado como otro, tengo amigos de otro lado, entonces sería de ser malo con unos con otros. Espero que haya un buen partido de fútbol, que la gente dentro de campo y fuera disfrute este partido y que mejor gane.
La última que te hago, vuelvo otra vez a preguntarte por tu presente deportivo. Ahora estás lesionado, desde principio de temporada que no estás pasando el mejor año por culpa de una lesión. Supongo que eso el futbolista sufre, ¿no? Esta semana precisamente que estamos hablando de muchas lesiones aquí en Sabadell, en tu caso esta temporada está siendo complicada.
Pues para mí es muy, muy complicada. Desde agosto, final de agosto, estoy lesionado. Intenté jugar algunos partidos, pero no está bien del todo. He pasado por el quirófano. Y ahora pues los tres últimos meses que queda de temporada es para recuperarme y para estar bien la próxima temporada. Y es difícil para un futbolista profesional estar cada día al gimnasio, entrenar aparte y ver tu compañero entrenar a tope, disfrutar del balón y los fines de semana tú ver los partidos, y eso es jodido. Duele por dentro, por no poder ayudar, por no poder disfrutar también y meter goles. Eso es difícil.
Pues desde aquí, desde Sabadell, que te mandamos un abrazo enorme hasta Larnaca, hasta Chipre. Florian Taulemés, exjugador del Sabadell, también de Orihuela, que vaya muy bien la recuperación y pronto otra vez al terreno de juego. Un abrazo.
Muchísimas gracias y suerte a Sabadell para el ascenso de este año.
Aquest dimecres, Dia Mundial de la Ràdio, Ràdio Sabadell surt al carrer amb una programació especial des de l'Escola Torre Guitar.
El Cafè de la Ràdio us saludarà des de les 9 del matí des del nord de Sabadell. Ens endinsarem de ple en les reivindicacions del barri, però parlarem sobretot de ràdio i de periodisme amb l'Albert Soler i dues extreballadores d'aquesta casa, la Cira Riera i la Núria Brugués.
Al matí descobrirem com els gossos de la protectora ajuden a treballar valors educatius a l'aula de l'escola Torre Guitar. El grafiter Guerens pintarà un dels murs del pati i el mag sabadellenc Dami Delusion ens farà creure en la màgia de la ràdio i en que tot és possible. I acabarem el programa descobrint molts còmics i també l'espectacle On Broadway, que s'estrena aquest cap de setmana al Teatre del Sol i no us deixarà indiferents.
Celebreu amb Ràdio Sabadell el Dia Mundial de la Ràdio.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
La infermeria del Sabadell va plena. L'equip passa per un dels moments més delicats de tota la temporada. És per aquest motiu que l'afició ha d'empènyer més que mai.
Ara són ells els que necessitem nosaltres, a ells han d'estar amb nosaltres, han d'empènyer. En moments difícils es veuen les famílies, som tots una família.
Sabadell en joc. Passió per la quinada.
Diumenge toca tallar la ratxa de dues derrotes consecutives. A partir de 4:45 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Orihuela Club de Futbol.
Hola, soy Xavi Boniquet, centrocampista del Sabadell, y te recomiendo escuchar esta temporada los partidos en Radio Sabadell.
El Centre d'Esports es viu en directe a Radio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda al Sabadell es viu aquí a Ràdio Sabadell i també al seu equip femení, que ha tornat a guanyar després de 8 derrotes consecutives. L'equip arrequinat ho va fer diumenge contra el Cué, contra el Verdú Vall del Corb, un rival que només havia sumat un punt, l'empat de la primera volta a Terres Lleidatanes. El retorn al camí del triomf va ser per 4-3 amb un hat-trick de Desiré Zambrano en l'estrena d'Arnau Barón a la banqueta d'Olímpia. Per tant, enhorabona, bona tarda, com estàs, Arnau?
Hola, bona tarda.
El teu debut va ser un 10-0 en contra al camp del Palau Tordera. Aquest cop l'estrena a casa, suposo que amb un regust molt més positiu per allò de, sobretot, de trencar una ratxa de mesos sense puntuar, no?
Sí, bé, bueno, quan vam parlar la setmana passada sobre el debut a Palau Tordera, ja vaig deixar entreveure que les sensacions eren bones, tot i el resultat, però clar, evidentment, quan sumes 3 i vas sumant de 3 en 3, doncs la setmana és més agradable, no?
Es va avançar el rival en el partit, vau empatar molt ràpid, és veritat. Suposo que tenint en compte aquesta guerra psicològica de dos equips que estan a la part baixa de la classificació, empatar ràpid un partit com aquest va ser clau, no?
Totalment. O sigui, també cal aplaudir la reacció de les noies que davant de l'adversitat, és a dir, des del minut 1 vam ser protagonistes amb la pilota, vam assenyar a camp contrari, i la primera mitja ocasió que ens creen ens van a dins. Llavors, això amb la tessitura en la que ens trobem com a equip a nivell classificatori, tens dues formes de reaccionar, o vas avall o tires amunt, i les jugadores realment van fer un pas endavant i van seguir remant, i tot esforç era ser recompensa.
Després va tocar patir, sobretot en els últims minuts, en els últims compassos. Teniu el partit controlat amb aquest 4-1 momentani, però el Verdú es va situar a 1 només a les acaballes, per tant, al final no es podia trencar la ratxa sense un punt de patiment, no?
Evident, és a dir, quan et trobes en aquestes situacions, no hi ha res que s'aconsegueix sense patiment, per entendre'ns, no? També vam tenir la fortuna de fallar un penal. Després ens vam trobar amb un penal en contra que, bueno, es va tornar a posar elles al partit, però bé, l'important és que l'equip es va fer fort, segueix amb les bones sensacions des que vam entrar. Llavors, el camí és aquest, i ja ho vaig deixar a la passada, ens queden en aquest cas 12 finals, però hem d'anar setmana a setmana.
Sou terceres per la cua ara amb 10 punts, a 7 de la permanència, i qui la marca és un Vilafranca que porta 3 partits sense perdre. No és si et preocupa això, que els rivals directes estiguin puntuant?
Bueno, evidentment, clar que preocupa, perquè a més Vilafranca no ha tingut un calendari fàcil en aquest sentit, és a dir, són equips que estan ben instaurats a la categoria des de fa molts anys, amb bones plantilles i bastant ben treballats. Llavors, clar que preocupa que vagi sumant. L'avantatge i el punt positiu, que aquesta setmana hem retallat un punt. Haguéssim pogut ser més? Sí. Però depenem de nosaltres i el nostre camí l'hem de marcar nosaltres.
Pensant en aquesta setmana, tocarà visitar un Porqueres, que és el tercer classificat, déu-n'hi-do la temporada que estan fent, i que només ha perdut un partit dels últims 17 que ha disputat a la Lliga. Davant d'això, com es pot fer front a aquest potencial?
És un rival que coneixem, que l'hem vist, sabem els seus punts forts, els seus punts febles. Ahir ja a la primera sessió d'aquesta setmana vam començar a treballar bé el partit i creiem que tenim les nostres possibilitats, malgrat el que digui la classificació, que són les terceres classificades.
Et faig l'última, ja no sobre aquest proper partit, sinó pensant una mica més, Arnau, a mitjà termini, podríem dir, perquè a llarg termini tampoc queda tanta competició.
No.
Heu de jugar contra el Júpiter, contra el Manlleu, el Vilafranca, el Llerona, tots els que estan en aquesta zona baixa. Has fet números de quants punts caldran per mantenir la categoria o no?
Aproximadament. Jo vaig entrar que en portada amb 7, 20, sobre els 23-25 punts. Calculo que serà la salvació.
Per tant, estaríem això, a una quinzena de punts més o menys, i m'imagino que està molt clar, no?, marcat el calendari, duels directes per allò de sumar i el que no sumen ells.
Bé, no només, o sigui, en el meu calendari hi són tots. És a dir, cada setmana s'ha marcat en vermell, perquè cada setmana hi ha 3 punts en joc. Llavors, no vaig mai a cap partit amb l'opció de dir no, és que avui no competirem, no. M'explico en el sentit de que hi ha 3 punts i jo vull els 3 punts, sigui contra el primer, el tercer o l'últim classificat.
Doncs de moment els 3 primers ja han caigut a la butxaca amb aquest 4-3 contra el Verdú Vall del Corb, i aquesta setmana una nova oportunitat contra el Porqueres. Arnau Barón, tècnic del Sabadell femení, enhorabona per aquesta primera victòria i sort en aquestes 12 finals que deies que queden d'ara fins al final de la preferent. Una abraçada.
Moltes gràcies, bona tarda. She give me catch.
Fem un apunt més de futbol femení, en aquest cas d'elit, perquè Mariajo Pons s'ha quedat sense fitxa a l'Espanyol. La portera sabadellenca tanca així la temporada al conjunt pericú, una temporada molt marcada per una lesió. A la nota del fitxatge de la nova portera Kelsey Dossi, l'entitat blanquiblava ha explicat que l'americana es quedarà amb el dorsal 13 que fins ara lluïa Mariajo Pons. L'ex del centre d'esports, entre d'altres, es va lesionar a la pretemporada a la mà dreta i, tot i haver passat pel quiròfan, encara no està recuperada del tot, amb la qual cosa la jugadora i el club blanquiblau han pactat de mutu acord la baixa federativa fins a finals de temporada. Demà, en aquest mateix espai, parlarem de com està passant aquest tràngol amb la també portera de la selecció de futbol platja, entre d'altres, Mariajo Pons.
Hola, soy Kiko Díaz, entrenador de Sal del Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suisse.
Tres quarts clavats de 3 de la tarda d'aquest dimecres 12 de febrer del 2020. Pel que fa al futbol territorial, el Municipal de la Creu serà l'escenari aquest diumenge del primer derbi sabadellenc de la segona volta. El grup 4 de segona catalana s'enfronten la sabadellenca i el Tibidabo enmig d'un panorama absolutament contraposat. Els primers veuen la salvació com un objectiu realista i pels segons comença a ser força utòpica. La idea comença a ser gairebé una quimera. Els taronges, gràcies a un solitari gol de Víctor Nicolás a Torelló, ja acumulant 5 jornades consecutives sense perdre. En total són 3 victòries i 2 derrotes, i 2 empats, perdó, el que és el mateix, 11 punts dels últims 15 en joc. Jesús Rueda Betis, el tècnic dels de la zona sud, creu que és un moment de la temporada per anar fent calaix.
Ara que intentarà alejarse y conseguir los máximos puntos posibles y bueno, para llegar a la última jornada tranquilito, pero va a costar. La verdad que hay mucha gente metida ahí abajo y va a ser difícil. Cada partido es una final y esta semana tenemos un derbi que seguro que va a ser difícil.
Difícil, per tant, un derbi que afrontaran com a onzens, 2 punts per sobre del 14è. Recordem que a segona catalana els 2 pitjors 14ens dels grups barcelonins també baixen a tercera. A priori, la situació de la sabadellenca és molt millor que no pas la del Tibidabo, però Betis no espera cap tipus de concessió.
Es un equipo que te puede complicar las cosas y todavía queda mucho. Y aparte, siendo un derbi, la rivalidad que hay, ellos irán a por todas y necesitan los 3 puntos como nosotros, y yo creo que va a ser un partido difícil para los dos equipos.
I el Tibidabo, per la seva banda, arribarà a la cita després de patir la 9ª derrota consecutiva. L'última ensopegada va ser a casa contra el líder, contra el Sant Quirze. Els blanquivermells segurament van fer el més difícil, igualar un 0-2 en contra, però van acabar claudicant en l'última mitja hora per 2-5. El nou tècnic dels de Torre-Romeu, Marcos Tenorio, lamenta que l'equip vagi curt d'efectius i, per tant, curt també de gasolina.
Llevamos unas semanitas en las que por sanciones, lesiones, trabajo, pues la gente no puede acabar de venir a los entrenos y a los partidos, y al final de los partidos pues se está consumando, pues eso, la falta de físico, entre comillas. Y se puede ver como en las primeras partes competimos pues bastante bien, pero luego ya pues poco a poco nos apagamos.
El Tibidabo és el cué destacat d'aquest grup quart, només 7 punts fins al moment, a 14 d'aquest 14è classificat que dèiem, però tot i això, Tenorio no renuncia encara al miracle i aposta per reaccionar a partir d'aquest diumenge.
Nosotros, ya te digo, nosotros desde que hemos empezado la segunda vuelta, pues sí que intentamos trabajar poco a poco, mejorar, y este, entre comillas, es un partido ya de los que a nosotros nos interesa, o sea, de los que nos tenemos que poner las pilas, da igual que sea derbi, que no sea derbi. Sí que es verdad que al ser un derbi, pues hay más gente conocida, más rivalidad, y eso se ve de otra manera, pero sí que este es uno ya de nuestra liga, de los que tenemos que empezar a sacar puntos.
I entremig d'aquest derbi entre dos equips amb dinàmiques contraposades hi ha el Sabadell B, amb un panorama particular més aviat gris. El filial arlequinat ve d'empatar a 1 al seu duel directe a Berga i té el 14è a 4 punts. El pròxim rival és un joanenc instal·lat a la zona tranquil·la i el tècnic Bernat Mosquera vaticina que l'equip començarà a sumar aviat de 3 en 3.
Tots els jugadors de la plantilla són molt joves i normalment quan tens algun veterà tot és més fàcil i tots s'accelera, però ja avui ens hem trobat la situació i la veritat és que els nostres estan responent molt bé. A dia d'avui som un equip que és molt més sòlid, que com tu dius, el dia que perdem estem a prop de poder rascar punts i segurament d'aquí endavant veurem més victòries.
El derbi Sabadellenca-Tibidabo arrencarà diumenge a 11:45, horari habitual, per tant, al Municipal de la Creu. Mitja hora més tard començarà Olímpia aquest Sabadell B joanenc.
saps què passa a Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe ara mateix, trobem retencions a la C58 a l'alçada de Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Aquest dimecres, Dia Mundial de la Ràdio, Ràdio Sabadell surt al carrer amb una programació especial des de l'Escola Torre Guitart.
El Cafè de la Ràdio us saludarà des de les 9 del matí des del nord de Sabadell. Ens endinsarem de ple en les reivindicacions del barri, però parlarem sobretot de ràdio i de periodisme amb l'Albert Soler i dues extreballadores d'aquesta casa, la Cira Riera i la Núria Brugués.
Al matí descobrirem com els gossos de la protectora ajuden a treballar valors educatius a l'aula de l'escola Torre Guitart. El grafiter Guerens pintarà un dels murs del pati i el mag sabadellenc Dami Delusión ens farà creure en la màgia de la ràdio i en que tot és possible. I acabarem el programa descobrint molts còmics i també l'espectacle On Broadway, que s'estrena aquest cap de setmana al Teatre del Sol i no us deixarà indiferents.
Celebreu amb Ràdio Sabadell el Dia Mundial de la Ràdio.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Nou minuts i les 3 de la tarda, la Copa del Món d'esgrima en categoria júnior masculina i també modalitat floreta celebrarà aquest cap de setmana al Pavelló Municipal d'Esport de Sabadell a Sol i Pedrís. Entre els esportistes que competiran en la gran cita hi haurà representació local amb 5 participants de la ciutat de Sabadell i 3 catalans més d'altres ciutats. La vicepresidenta del Club d'Esgrima Sabadell, Jaume Viladoms, Elvira Lupascu, ha agraït avui durant la presentació d'aquest campionat la tasca de les institucions implicades i considera que el club es troba en un bon moment.
No nos podemos quejar, tenemos un buen futuro en el club. Hay 5 participantes del club en esta competición y 4 de ellos van a ir en los campeonatos europeos este viernes, el día 21, de cadete y junior. Y esperemos que vuelvan con buenos resultados.
Tant de bo que sí. Per altra banda, el president de la Federació Catalana d'Esgrima, Miquel Ojeda, ha destacat en aquest acte, dut a terme ara fa una estona, precisament a Sol i Pedrís, ha destacat la qualitat dels participants i ha remarcat la tendència ascendent en el número de tiradors.
La competició d'aquest any millora les xifres de l'any passat. Aquest any tenim 144 participants inscrits, que representen a 30 països, que també és una millora de participació i és un nombre més que considerable de països de tots els continents. A la competició d'equips tenim 16 equips inscrits.
Un Ojeda que ha manifestat que és un orgull que Sabadell sigui anfitriona d'un esdeveniment d'aquest calibre i ha confessat també que des de la Federació Internacional d'Esgrima ja se'ls ha ofert la possibilitat de no només fer-ho enguany, sinó de tornar-ho a fer l'any vinent.
És un privilegi que intentem defensar de la millor manera possible i que, pel que ens diuen des de la Federació Internacional, ja començant el nou cicle olímpic després de Tòquio, ells compten que continuarà l'any vinent. O sigui, almenys l'oferta ens la fan, no? Ara cal que l'acceptem.
Per part del Jaume Viladoms, el gerent del centre educatiu, Joan Carlos Cuesta, diu que és un orgull per l'escola poder organitzar l'esdeveniment.
Aquest cap de setmana, amb una competició internacional que ens permetrà veure els millors tiradors de 28 països diferents, des dels Estats Units a Japó, en la modalitat que abans hem esmentat, floret masculí júnior, aquí en aquesta mateixa seu al pavelló municipal d'esports de Sabadell.
Escoltàvem, evidentment, a la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, Laura Reyes, destacant l'esgrima com aquest esport amb molts valors i reafirmant la projecció internacional de Sabadell gràcies a aquesta Copa del Món de Juniors. Ara sí, escoltem el gerent del Jaume Viladoms, Joan Carlos Cuesta.
orgullosos de tot allò que s'està fent en el club i a l'Alvira particularment, i també doncs, òbviament a la federació per tot el recolzament que també fa doncs, a tota aquesta activitat. Moltes gràcies per la part que ens toca des de l'escola a totes les institucions i persones que participen.
Les veus d'aquesta presentació dut a terme avui de la Copa del Món d'Esgrima, que es durà a terme a Sabadell. Adrià García i Arnau Gomà, per cert, són els dos dels sabadellencs que participaran a la Copa del Món aquest cap de setmana, i se'ls veurà competint al costat de tiradors de talla mundial, com per exemple el francès Sabin Rafel, ara mateix el tercer del món en la seva categoria.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I fem un apunt d'handbol també, perquè el Creu Alta Sabadell ha caigut a la quarta plaça de la Lliga Catalana. L'equip creualtenc va ajornar el duel directe contra el líder, contra el Terrassa, i això ho va aprofitar un dels seus perseguidors, l'handbol Gavà. Ara mateix la classificació, molt ajustada, situa el Terrassa primer amb 26 punts i un partit pendent contra el Sabadell. El Gavà és segon amb 25, un de menys, 24 per la Salle Bonanova i 23 pel Creu Alta Sabadell, al quart, però com els agarencs, evidentment, amb un partit menys, el que jugaran els dos equips ballesans el dia 27 de febrer. Dissabte, a un quart de vuit, l'equip de Sergi Cifré visitarà el Garbí, el penúltim classificat, a Palafrugell. Els empordanesos sumen 5 jornades seguides sense guanyar. I el femení del Club Natació Sabadell de voleibol s'ha acomiadat pràcticament del somni de lluitar per les fases d'ascens. La derrota per 3-16-2 a Sant Cugat del Vallès sembla haver estat el cop definitiu per les nedadores. L'equip s'allunya ja a 10 punts de la zona de privilegi, i les santcugatenques, terceres, també s'escapen en imposar-se en el derbi vallesà. Malgrat les llargues distàncies obertes, el tècnic Hugo Gotuzzo es resisteix encara a rendir-se del tot. Per ell, el partit d'aquest dissabte contra el CUE del grup B de Primera Nacional, el Zaragoza, pot ser un bon punt de partida per obrar aquest miracle. Hugo Gotuzzo.
Bueno, lo que hay que hacer es ser responsables y pensar de que nosotros siempre estamos ahí en la pelea en lo alto de la clasificación, porque tenemos mucha regularidad. Sabemos jugar los partidos que contra los equipos, digamos, de mitad de tabla hacia abajo. Generalmente podemos tener dificultades, pero los terminamos sacando adelante y luego definimos contra los de arriba como corresponde. Eso es lo que nos hace fuertes, estar siempre en la pelea, y por lo tanto es una buena situación para recuperar sensaciones.
El duel amb les aragoneses tindrà lloc a les Naus el dissabte a 6:45. Arriba després d'aquesta derrota en el derbi contra un Sant Cugat que té millor plantilla que el club, segons paraules literals de Gotuzzo. El primer set va ser clau, ja que les nedadores van desaprofitar fins a 8 punts d'avantatge. Pel tècnic del Natació Sabadell Femení, això sí, aquestes irregularitats en el joc no són una novetat, sinó que les ha patit ja durant tota la temporada, per la joventut, diu, de les seves jugadores. Just abans del partit del femení, a 4:45, serà el torn pels nois contra el Manresa, també en duel de Lliga de Primera Nacional. Els nedadors venen de salvar la papereta a la pista d'un rival teòricament inferior, el Barberà, guanyant per 2-3 en el derbi també. El més important és que el duel entre els dos primers, el Sant Roque Batán i el Torredembarra, el més beneficiós era un resultat favorable als canaris, i es va complir. Jordi Fernández, el tècnic del club, es felicita per aquest fet.
Aquest és exactament el resultat que necessitàvem. Havia de guanyar Sant Roque els 3 punts. Això ens havia de deixar a 4 punts. Ara, com que n'hem perdut uns, diguéssim, estem a 5, sí, però al final el que necessitem, tant si eren 4 com si eren 5, o sigui que al final no és massa important, el que necessitem és que ells punxin un partit, perdin 3 punts, i així quan toqui venir a casa a l'última jornada de Lliga, guanyant, ens podem col·locar segons.
Ho escoltàvem ara, la victòria en el derbi a la pista del Barberà condiciona una mica la taula, ja que va ser ajustada, un 2-3 que per Fernández, però, no suposa perdre un punt, sinó haver-ne salvat, com a mínim haver salvat els mobles, pràcticament sobre la botzina, després d'un partit que es va anar complicant. El Natació Sabadell és tercer classificat, a 5 punts del segon del Torredembarra. I si mirem el menú del dia de demà aquí a l'Hotel Suïssa, aprofitant que dins del vestidor Arlequinat es torna a parlar euskera, recordarem el Sabadell dels bascos. També parlarem amb la portera de l'Espanyol, com dèiem abans, Mariajo Pons, baixa federativa per lesió a la mà. La prèvia del partit de Copa Catalunya de Futbol Sala del grup Zarraona, demà la nit contra el Vacarisses, també Lliga Nacional Juvenil, rugby o el derbi de la Primera Nacional de tenis taula.
Hotel Suïs.
D'aquesta manera pràcticament arribem a les 3 en punt de la tarda. Us enviem una abraçada enorme del Roger Benet des del control de so. Servidor Adrià Arroyo ha parlat en nom del Departament d'Esport d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, també del nostre estudiant en pràctiques del Pol Prats. Podeu recuperar tota la informació del dia, tant en matèria esportiva com de la resta de la ciutat, a radiosabadell.fm, @radiosabadell a través del Twitter. També ens podeu seguir a Facebook o també a Instagram, i si no, per continuar informats i amb l'entreteniment de la casa 94.6 de l'FM. Demà més, puntuals a la cita amb l'esport de la ciutat a partir de les 2 en punt, amb el Pau Vituri al capdavant del programa. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.